Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Els parla Lluís Arter. Gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat i proximitat setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gai, aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, avui hem d'anar per feina, perquè tenim no un, sinó dos convidats simultàniament i amb una perspectiva de 3, 4 o 5 comarques de Girona amb els mateixos convidats.
Sí, i a més, amb moltes coses a celebrar, perquè celebrar 1.100 anys, escolti'm, no sé com, no sé, fàcil no ha de ser. Sense més preàmbuls, anem a presentar els nostres convidats, ho farem de forma ordenada. En primera instància, anem a saludar el mossèn Jordi Font, rector de la parròquia de Sous, també, i d'altres, també capellà custodi del Santuari del Mont. Mossèn Jordi Font, gràcies per ser amb nosaltres. Feliç migdia.
Moltes gràcies a vosaltres per acollir-nos. Gràcies.
També ens acompanyen, i disculpin la brevetat a les presentacions, l'historiador doctor Joaquim Tremoleda. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Molt bon dia.
Tenim uns convidats de tanta notorietat que si entréssim en detall amb les presentacions ens passaria tot el programa. Bé, anem a començar. Ens porta aquí la commemoració d'aquests 1.100 anys de Sant Llorenç, de Sous o de Mont. Com ho hem de dir, això? Ens poden explicar, per dir-ho correctament?
Sí. En realitat, hem de parlar de Sant Llorenç del Mont, en aquest moment.
Sí.
Perquè Sant Llorenç de Sous és quan Sant Llorenç es converteix en parròquia de Sous.
Clar.
Això passa molt més tard.
Doncs queda aclarit. Molt bé, doncs anem a Víctor.
Sí, la primera qüestió és com s'arriba a documentar, perquè el primer document és de l'any 922, per tant, fa aquests 1.100 anys. Però hem de suposar, no sé qui ha de respondre, que ja existia l'abadia anterior. Però com es documenta el 922?
Jo sí, potser tu millor. Sí. La primera notícia en realitat que tenim de Sant Llorenç és ja del 871. El 922, concretament, es refereix a Sant Llorenç com a abadia. Per tant, això és una dada que està recollida en obres de recull, en aquest cas, a l'obra de Pere de Marca, en el Marca Hispànica, on aquest historiador i arquebisbe occità va recollir una sèrie de dades sobre Catalunya. Pensem que estem en aquest context de la guerra dels Pirineus, la divisió de la zona que es va quedar al Rosselló a França, i ell buscava molta documentació precisament per el regne de França. No? I en aquest moment ell troba que el 922 està citada en un cartulari de Carles, rei de França, conegut com Carles el Simple, abadia de Sant Llorenç, a dins del comtat de per tant, aquesta és la dada que ens agafem, perquè no vol dir que ja no ho fos un peu abans, però aquesta és segura, perquè ho fica concretament així.
Bé, m'interessa preguntar-li per aquesta celebració d'aquests 1.100 anys. És una celebració que es ve preparant d'ençà fa molt temps. Com va sorgir l'idea? Ha estat de forma recent? Com ha funcionat i d'on ha sortit?
Una mica això, a veure. Un dia així casualment vaig veure el document aquest de que se citava que en Quim Tremolera ha parlat, doncs que a partir del 922 apareix la paraula abadia i fins aquell moment apareixia una cel·la, per tant, una comunitat de monjos petita, depenent d'una comunitat més gran que devia ser Sant Àngel d'Uges, que és l'Alta Garrotxa, no? I doncs vaig pensar, com és que aparegui la paraula abadia i no ha aparegut fins ara? Doncs, per suposat, abadia va lligada a un abat. Per tant, que hi ha una independència de la matriu, per tant, de la casa mare. En aquest cas seria Sant Aniol d'Uges o Sant Víctor de Marsella, que és d'on provenien els monjos de Sant Aniol. I, per tant, vol dir un número suficient de monjos per fer una elecció d'abat. cosa que actualment, sembla que han de ser 12 monjos professos majors, no poden ser simples sinó majors, per poder escollir un abat. I si no, depenen d'un, són un priorat i depenen d'una abadia mare, no? D'una casa mare. Va ser una mica aquesta dada, va dir, home, potser celebrem-ho, no? Perquè vol dir que hi ha una certa constància d'un moviment bo, d'un moviment nombrós de monjos i que apareix la paraula abadia.
Bé, la celebració s'ha centrat bàsicament en tres actes. Un ja s'ha fet, es va fer el dia 3, doncs que hi va haver la conferència precisament d'un dels nostres convidats. Si ens podria, si el doctor Tremolat ens pot sintetitzar, ja sé que demanava una conferència que quedi resumida amb una resposta, és gairebé una missió impossible, però coneguent el doctor Tremolat segur que ens podrà orientar en aquest sentit i a veure què es va apuntar en aquesta conferència.
Bé, en aquesta conferència es va, diguem, potenciar, es va anar a conèixer una mica aquesta celebració i, mira, que deia el mossèn, la importància que va tenir Sant Llorenç en aquest moment, en què costa com a abadia, amb la quantitat de monjos que s'ho comportava, una abadia benedictina, i que a partir d'aquí tenim tot un circuit històric que, bàsicament, va portar la puixança de la casa amb moltes donacions de comptes i del bisbe, i que, sobretot, a partir de 1714 va ser una època ja molt més decadent i que va comportar, entre els terratrèmols de la Garrotxa i tot això, l'esfondrament de la nau central de la Basílica de Sant Llorenç i tota una sèrie d'època, diguem, una mica de penalitats, fins a un ressorgiment en un punt concret, per exemple, a principis del XVI, amb un abat que es deia el Benell, que el va dotar bastant bé, i, sobretot, després, amb el creixement demogràfic del XVIII, que li va aportar tot uns parroquians una mica més grans, perquè tot ha sigut un espai bastant deficitari a nivell de població. I després sí que ja hi ha hagut tota aquesta decadència, tot l'ajuntament, tot l'anexió en el terme de Barcelona, i com Pou també va parar en aquest terme de Barcelona fins a arribar a la posició actual amb Albanyà, malgrat que tothom és conscient que aquesta franja que agafa tota la zona del món és a Garrotxa, però tot el que s'ha vist està a l'Empordà, a la dit del terme d'Albanyà. Allà va fer un mica un recorregut i una mica què significava tot aquest moment, sobretot el moment inicial de sortir d'aquest món de la marca hispànica i créixer amb terres, posar-les en servei, la gran labor colonitzadora que van fer els monjos i que va servir per posar-hi peu als primers pobles i la població civil. Per tant, aquesta feina, sobretot d'obrir pas, amb la seva regla monàstica, va ser molt, molt important per aquest país.
Bé, 1.100 anys són molts, més el que hi havia també anteriorment. Quin és l'estat actual, mossèn, de l'església de l'antiga abadia i del monestir de Sant Llorenç del Mont?
Bueno, potser ja també el doctor Tremolet n'ha parlat un moment. Amb l'ocasió dels terratrèmols que va haver aquesta zona d'allà de la Garrotxa, doncs es va enfonsar el que seria l'església de planta basilical, que vol dir que tres naus, no? L'església, bueno, fabulosa, una cosa grandiosa, alta, però es va enfonsar la nau. Llavors, en ocasió d'això, ja també n'ha parlat un moment, els monjos van tenir de marxar d'aquest edifici, de la nau ensorrada, i van ubicar el seu cor monàstic i l'altar en un altre indret del mateix monestir, no? Tot això es converteix després en parròquia, quan els monjos desapareixen, i també fan servir una ala del monestir com a església parroquial. Fins que el culte mimbre, degut a que no hi ha zero habitants, desapareix, i estem a principis del segle XX, no? Mitjans del segle XX. Sí que és veritat que a partir de que el país torna a recuperar una mica les institucions, la Generalitat i tot plegat, hi ha un interès en recuperar el patrimoni. Llavors aquí s'originen uns camps de treball primer muntats per la pel Departament de Joventut, primer de voluntaris abans d'això, eh? Jo crec que amb una banda de voluntaris, després es canalitza per la Generalitat i arriba un moment que torna a entrar, ja de manera oficial, la Diputació de la Generalitat, i restauren o consoliden, jo diria, el que es pugui mantenir a peu, i acaba de canviar les cobertures de les parts del monestir que encara estaven cobertes, no? I ara, res, fa qüestió de 7 anys, aproximadament, això mateix, es dona per finalitzar aquestes obres de restauració, i s'obre al públic amb uns panells explicatius de, doncs, com de la història, de la ubicació de cada indret i tot plegat. I ara és un lloc visitable externament, des de fora, i 2 vegades a l'any, o 3, hi ha una visita guiada, no? El Tremolet en fa sempre una, i combina la gent que vulgui conèixer també el monestir per la part de dintre, la part que està tancada, de fet, eh? I estaria aquesta la situació actualment. Per Sant Llorenç, cada any es diu missa baix, a la part que es va consagrar un nou altar, que era l'antiga parròquia, i a la nau principal, aquesta que està ensorrada, s'hi fan actes, eh? A un concert o una conferència.
Bé, els actes previstos, un ja l'hem dit, perquè ja es va fer, que va ser la conferència del doctor Tremoleda, i ara, segons el programa que tenim a davant, el diumenge 22 de maig hi haurà un concert de música, diguem-ne, monàstica, i que culminarà, doncs, ja a l'agost, el 10 d'agost, amb la tradicional festa de Sant Llorenç. En síntesi, aquest és el programa previst. Com que el primer acte és el que ha de seguir és el concert, com serà aquest concert? No sé qui ha de respondre.
Mira, puc respondre jo i després l'altre, deixem també per aquí, també ens podrà donar alguna pista més. A veure, en principi vam dir, busquem el cant, perquè música en aquest moment, orga, encara no n'hi ha, que era la que diríem el modus de resar dels monjos, no? Que és el cant gregorià, que no són ells els originaris d'aquest cant, però ells el promouen, i també agafa el nom de gregorià, que ja el cant existia, perquè estem parlant de la reforma gregoriana, que el cant agafa, doncs, una mica més de qualitat. Llavors faríem unes quantes peces gregorianes, per tant, que es havien cantat, això hem demanat un esforç també a la capella de música de la catedral de Girona, dirigida pel canonge i mestre d'escola, mestre de capella, a l'organista, el Sant Frederic Pujol, que busqués també alguns cants que puguin, en certa manera, situar-se la melodia, jo diria, perquè la lletra a vegades són cants ja existents, cants bíblics, que hi posen melodia gregoriana, no? I, bueno, creu que fa això, un concert de peces de gregoriana, o de cant litúrgic. I també s'aprofitarà en ocasió de que es va inaugurar, ja fa uns anys, ara farà, també em sembla, més de 10 anys, es va inaugurar un monument als 7 monjos, un monument de la Pelaguaita, una artista garotxina, va fer un monument homenatge als monjos que van, en certa manera, 7 monjos, litúrgic, bíblic i monàstic, doncs un monument que hi ha dalt al santuari, i que, en certa manera, seria el moment també de rememorar aquest desè aniversari d'aquest monument.
Bé, una pregunta pel doctor Tremoleda. Abans de la pandèmia hi havia un turisme que era creixent, un turisme de caire d'interès cultural i religiós. S'està recuperant en aquests moments? Té idea si s'està recuperant? Quin és el perfil d'aquest tipus de visitant, per exemple, del monestir? Ho coneix vostè, doctor?
Home, sí, a veure, aquí el monestir té una clientela especial que pot veure la conurbació de la muntanya del món a través de les parròquies que cada any van pujant. Aquesta és la gent fixa que puja cada any i que és molt fidel a pujar al món en les altres concretes que cadascú, cada poble té fixades, no? Però jo diria que també el món transcendeix una mica aquest àmbit més local i que arriba cada vegada més perquè és conegut per un entorn més ampli, no? Hi ha gent que es dedica també a això, a aquest turisme mica més igual, a visitar santuaris, i que aquí troba mica tots els ingredients necessaris. Entre un lloc acollidor, un bon restaurant, i a més a més unes vistes, que segurament és el gran atractiu, unes vistes espectaculars, que com diu la tradició, es veien terres de Sant, no? Per tant, jo crec que està molt dolç en aquest sentit tot el tema del turisme que arriba al santuari per referències, perquè ho coneix, el que ho coneix jo crec que fidelitza la visita repetint sovint, i per tant, bé, jo penso que això està en un moment molt, molt bo.
Bé, pel doctor Jordi Font li voldria preguntar, ell com a capellà custodi de la mare del Santuari del Món i també rector de Sous, quin ha estat històricament una síntesi de la relació entre Sous i el món?
També el doctor Tremoleda podria dir dades amb aquesta cosa, però jo més diria que la dada primera és que el monestir és primer, per suposat, llavors la devoció a la Mare de Déu sembla que hi havia una capella o almenys un altar dedicat a Santa Maria, Santa Maria del Món, però que estava en el monestir. I arriba un moment com, digués, un intent de dir, doncs, posem un lloc més elevat, aquesta vocació de la Mare de Déu, un lloc que es contempli, que vengui damunt de tota la muntanya, i aquí hem fet una petita tradició en el qual sembla, doncs, que es pensa una mica més amunt del monestir, on diu que el Pla de Solls, de construir allà un santuari a la Mare de Déu, però la llegenda explica que el lloc que apareixen les eines cada matí no és allà, sinó que apareixen en el cimal, que és el cimal de la muntanya. No? Llavors, sí que els abats de Sous o del món en aquest moment són els promotors de la construcció del santuari. I seran també no només els promotors, sinó també seran els que faran les grans reformes de l'església i del que és l'hostatgeria i tot plegat. Estem pensant de l'època medieval. Igualment, per altres motius, ells sostenen econòmicament, almenys, que hi hagi unes capellanies, que hi hagi uns beneficis d'algú que tingui cura del culte a dalt, que a vegades estarà vinculat a la persona dels monjos, a vegades seran capellans diocesans.
Volia preguntar per totes aquelles persones o institucions que s'han sumat, ja no només amb els actes de celebració d'aquests 1.100 anys, sinó a l'hora de publicar el llibre o de les institucions que, suposo, donen un cop de mà molt important a l'hora d'efectuar intervencions, bé sigui amb les restauracions que s'hi hagin de produir. Qui ha participat? Qui és que suma a l'hora de tirar endavant projectes com aquest?
Aquí especialment tenim un patró molt important, que és la Diputació de Girona, que va ser qui va iniciar tot el projecte de restauració, que ha durat molts anys. En aquell moment, concretament amb el patró de Joan Piqué, que tenia especial interès aquí dalt. Després hi ha tot el que és el mateix patronat del món, que és el que fa una mica tot el manteniment de l'estructura, de la infraestructura d'aquest món, i llavors hi ha tota una sèrie d'ajuntaments, evidentment de l'Albanyà, però també d'ajuntaments propers, que col·laboren en diverses coses. En aquest cas, com que parlàveu també del tema d'aquesta publicació, tindrem una vinculació amb el tema de l'Institut d'Estudis Campordanesos, que hi tenim un conveni especial com a objecte d'estudi per part de l'Institut d'Estudis Campordanesos, i que, en aquest cas, havíem pensat que primer aquesta publicació podia ser un dossier dintre del volum dels anals d'aquest any, de 22, però finalment acabarà sent un llibre propi, una monografia, perquè el volum serà prou gran com per tenir entitat pròpia, i la idea és que això reculli tota una sèrie d'elements només dedicats al món. Per tant, serà una monografia només pensada en temes que fa referència a el monestir, fins a la història del monestir.
Un aspecte tècnic, diguem-ho així, i que sempre preocupa els que, especialment els que no ho coneixen del tot o del tot bé, és l'accés. La carretera, una carretera, tècnicament no se'n diu carretera, ho dic perquè els tècnics, en el moment doncs, en què es va asfaltar, van dir no, és un camí asfaltat, diguem-ho així. Com està i com s'hauria de mantenir? Perquè, esclar, és un accés delicat, com a mínim.
Sí, aquí puc dir una cosa jo, tot i que el senyor també, que entre Moleda d'alcalde de Lladó, també té interès, perquè també, tot i que no pertany al municipi seu, pertany la muntanya, està dividida en dos municipis, o tres, Beuda per un costat, Cabanelles, i després el municipi d'Albanyà, que és on hi ha el santuari i el monestir. No? Mireu, és una pista que van obrint en mica en mica els frares caputxins que van estar-hi en el 1900 40, 50, ells de pica mala van obrir uns quants quilòmetres, pobres, des d'on arribava la pista, que era quasi mitja muntanya, amb un casal que diu Falgars, no? Després, més endavant, es va anar obrint mica en mica i en el moment de la Generalitat es va treure la subvenció i es va poder acabar d'enquitrenar fins a dalt. Com ha dit en Víctor Gai, doncs, una pista no és una carretera de dos carrils, perquè quan passa un cotxe l'has de s'ha d'aturar, no? També aquí va haver-hi el dels ecologistes. És a dir, quan es va obrir, es va també escoltar molt a tota la gent que treballa com a parc. No és un parc natural, és un parc d'interès natural, això sí. Per tant, que no hi hagués una invasió del terreny i tampoc no hi hagués una invasió de gent. Això és clar, diferent d'altres santuaris de Catalunya que són molt més accessibles, doncs realment un món el que és la carretera priva molta gent a pujar-hi. Això, és clar, també és una mica d'una espècie de reserva natural i espiritual. La persona que puja aquí tindrà molta cura perquè no pot anar gaire de pressa i, a més, també limita el nombre de gent per no fer una invasió, diguem-ne, també. Això també té els seus pros i contres, no? Per un costat no permet a tothom, però per l'altra banda també reserva un lloc que dius el silenci, la natura, l'espai. Aquest seria una mica una explicació. Cada any s'hi fa una actuació, gràcies a la Diputació, que, doncs, com que ells també entenen la salvaguarda dels sous, del monestir, ells actualment són els que tenen la cura, doncs també es fan una inversió a través de l'Ajuntament d'Albanyà, doncs, del manteniment, que vol dir treure pedres, perquè els animals, doncs, els porcs senglars, els cèrvols que roben allà deixen pedres, quan es belluguen i cauen des de la carretera.
Bé, estem apropant-nos a la recta final del programa. Hem mencionat aquest concert dintre dels actes de celebració dels 1.100 anys, aquest concert del proper dia 22 de maig. És un concert de Cant Gregorià, no es veu cada dia un concert de Cant Gregorià. Jo crec que val la pena, doncs, que en parlem una mica i que puguem explicar a la gent que ens escolta què han de fer si volen apropar-s'hi i gaudir d'aquest concert.
Jo diria dues coses. Una, primera, feta per la capella de la catedral, per tant, són la gent que tenim més ben preparada dins de les nostres comarques gironines per cantar Cant Gregorià, això per proposar. I la segona cosa, tenir present que la carretera ben bé tardes mitja horeta llarga, des de baix de la carretera principal, de la Nacional, mitja horeta llarga, doncs anar pujant tranquil·lament. I quan arribes a l'alçada de Sous, doncs, tenir present que això començarà cap a les 12, començarà, doncs, segurament pel concert, després hi haurà una mica d'homenatge a aquesta imatge dels set monjos, i per últim seguirà l'Eucaristia, que si fa bon temps la faríem dintre de la nau, aquesta nau que està descoberta perquè va caure amb els terratrèmols, la nau basilical. Aquesta seria una mica el planteig, no?
Molt bé, Víctor, una darrera pregunta.
Bé, precisament lligat amb el que ens deia el doctor Jordi Font, i és que Sous permet l'aparcament, que això també és important, no? Ja, el Pla de Solls permet doncs, aparcar. No? Penso que això és un aspecte que cal recomanar, no? I en el sentit de dir, no us preocupeu, així és com pujar fins al món, de vegades hi ha una certa complicació per l'aparcament, i això està bastant resolt, no?
Sí, perfecte. Sí. Recordar també una altra data, que serà el 10 d'agost, que és la festa. Titular de Sant Llorenç, que aquí hem de mencionar amb Sant Cinto Verdaguer. Sant Cinto Verdaguer passa un mes més llarg al món i coincideix a l'any que va pujar-hi, que va coincidir amb la festa de Sant Llorenç. I ell explica en els seus llibres, explica una mica tot un memorial del món i de la festa de Sant Llorenç, que li va tocar presidir l'ofici amb el rector de la parròquia, amb molt pocs veïns, perquè en aquell moment estava una mica despoblat, i explica perquè el llegim cada any, quan arriba el moment de la postcomunió, després de comunar, llegim el text de Sant Cinto, que està en prosa, explicant com ell va viure allò amb un sentiment molt fort, no? Va quedar com del món, ell anava per dos o tres dies i va quedar un mes més llarg, fins que el marquès de Comelles el va reclamar que tenia de baixar, i va quedar tocat pel món, on va perfeccionar dalt el santuari part del poema Canigó. Em sembla que és l'any següent que ja sortiria, però el va perfeccionar i
Fantàstic.
Val la pena, però justament vos han xito per aquí, amb també en Juli de Capçalada, que és el bisbe de Perpinyà, que també està amb aquestes mateixes idees de tornar a recuperar el patrimoni, en aquest cas, per Sant Martí del Carigó. Es van fer molt amics el bisbe de Perpinyà i ell, per aquests mateixos sentiments de renaixement que hi havia de Catalunya, i del patrimoni, i del romànic, que ens ha unit les dues bandes, no?
No tenim més temps, únicament per agrair la seva presència. Doctor Joaquim Tremolada, moltíssimes gràcies. Doctor Jordi Font, mossèn, gràcies també per ser aquí amb nosaltres i felicitats i enhorabona per aquesta efemèride i per tot l'esforç que hi estan dedicant. Gràcies, sort i fins aviat.
Vinga, gràcies.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant, si Déu
vol. Recordin que aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter, gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.